Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Els santcugatencs amb un habitatge en propietat han de pagar des d'aquest any una nova taxa vinculada als residus. De fet, la ciutadania ja està rebent les cartes amb la notificació. És el resultat d'una directiva europea que obliga els ajuntaments a cobrar el cost del servei de recollida i transport de les deixalles. En el cas de Sant Cugat, s'aplica com a un nou rebut vinculat al valor cadastral dels immobles. Des de l'OCU consideren que el càlcul és injust i posen a disposició de la ciutadania un formulari per presentar un recurs. El president del Patí Hoquei Club Sant Cugat, Raimon Casas, ha confirmat que el club estudia la possibilitat de fer una actuació sobre el paviment de la pista descoberta de Jaume Tubà. El cost seria d'uns 3.500 euros i permetria reobrir l'equipament tancat des del gener per esquerdes a la pista. L'Ajuntament ha comunicat al club que el canvi de paviment es faria de cara a la temporada 2026-27. Casas destaca que l'actuació que farien seria una solució provisional fins que s'arribi a l'arranjament global. I parlant d'hoquei, el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat Femení rep aquest dimecres a les 9 les Roces en maig corresponent a la jornada 8 de l'hoquei Lliga Iberdrola. Les santcugatenques encadenen 3 victòries consecutives i ocupen la 8a plaça. Les madrilenyes són avantpenúltimes i han guanyat un únic partit d'aquesta temporada. Sant Cugat Comerç ampliarà el nombre de tíquets de pàrquing gratuït que reparteix als qui comprin per Nadal a les botigues associades. Així ho ha avançat a Cugat Media el president de l'entitat, Jaume Buscallà, que s'ha felicitat per haver millorat les condicions del conveni amb Telparc, operador de 5 aparcaments soterrats de la ciutat amb 900 places. I la penya blaugrana de Sant Cugat celebra aquest diumenge els 46 anys d'existència amb un dinar al restaurant Masia Casa Fuster a les 2. L'acte tindrà més d'un centenar d'assistents i més d'una vintena de penyes. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Vins i teca amb Dominique Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola a tothom, estem aquí amb Vins en Teca, hem escoltat Dream On by Moabi i avui tenim a la Montse Catasús, una convidada molt especial. Benvinguda, Montse.
Moltes gràcies.
Havies estat ja a Sant Cugat, ja coneixies?
Bueno, alguna vegada, però no massa, no m'ho conec gaire.
Bueno, ara parlàvem de que vius en un lloc molt tranquil, no? I això, clar, és... aquí s'està bé, és tranquil, però hi ha llocs encara més tranquils, com per exemple el Penedès, que parlarem una mica del Penedès, de... perquè tu treballes a Torres des de fa 2000...
Des del 2011.
Ah, sí. Doncs ja és un temps, eh?
Sí, són 15 anys quasi, sí, sí.
I Montse, bueno, ets enòloga, uh-huh. I ens pots parlar una mica de la teva trajectòria, de com has arribat, fins a on has arribat?
Doncs, bueno, jo vaig estudiar enologia a la Universitat Rovira i Virgili. Però, bueno, abans d'estudiar a la Rovira i Virgili vaig estudiar a Espiells, a Sant Sadurní, uh-huh. que és una escola que fan un grau superior d'enologia i viticultura, que està molt bé. I bueno, arran d'això, doncs, vaig començar en el món del vi, no? De fet, A mi el tema del vi sempre m'havia agradat, sobretot perquè quan era petita m'agradava el vi ja com a beguda. I, de fet, el meu pare també havia treballat a Torres, visc a 5 cases de la cooperativa del meu poble, que és la Granada. I, bueno, una mica doncs, la passió i les arrels i el Penedès, que és una zona de vins, doncs, em va portar cap a aquests estudis, no? I, bueno, a partir d'aquí, doncs, jo vaig treballar en diverses bodegues del Penedès, no sé, com vaig fer les pràctiques a Reventós i Blanc, després també vaig passar per Jove i Camps, vaig treballar a Ferrer i Catassús, també, que és una bodega que també està al meu poble, que de fet som parents. Després, bueno, vaig estar treballant a Covides, bueno, diverses bodegues del Penedès. També vaig treballar a Nova Zelanda, vaig anar a fer una barema, no?, a la zona Marlboro.
Ostres!
I després vaig fer unes altres pràctiques a Bordeus, a Mouton Rothschild, bueno, una bodega molt, molt bonica. I després, bueno, amb tots aquests tours, anades i vingudes i baremes entremig dels estudis, doncs vaig començar el 2011 a Torres. I d'allà també vaig fer una barema a Xile, a Torres Xile, que és una de les bodegues de Xile. I, bueno, i a part d'això, entremig també soc diplomada en sommelier, sí, vaig estudiar aquí al CET. I després, doncs, bueno, per un tema d'interès personal, perquè m'agrada molt el tema de la sostenibilitat, doncs també em vaig formar a l'Associació d'Agricultura Espanyola de Biodinàmica, que també em vaig formar amb la Marisol i el Julio. I després també m'he format en regenerativa a l'Institut Savory i després també amb el Francesc Font. Sí. Sí que he anat fent coses.
Sí, sí, no has parat.
Sí.
I a l'Institut Savory, on és això?
Bueno, a l'Institut Savory d'Argentina és una escola de l'Alan Savory. L'Alan Savory és un dels mentors de la regenerativa i llavors hi ha una escola que bueno, utilitzen el seu mètode. Sí, sí, sí. I em vaig formar, bueno, online amb aquesta escola. Sí.
Sí, bueno, jo et vaig conèixer a través una vegada del Miguel Figuini, que fèiem vins naturals, bueno, de mínima intervenció. I després a Mas Rebell, que també hi havia una jornada de viticultura regenerativa.
Sí.
I trobo que és un tema molt interessant i que té moltes coses per parlar, no? Però abans d'entrar en això, llavors arribes a Torres i...
Bueno, a Torres he estat durant 11 anys molt dedicada a l'elaboració de vins negres, o sigui, jo estic dintre l'equip d'enòlegs, i aleshores a finals del 2020, com que bueno, el Miguel Torres Fill coneix una mica els meus interessos personals pel tema de la biodinàmica i els temes de sostenibilitat, doncs em demana una mica que ajudi a fer aquest canvi, no? A l'empresa. Ell, la veritat, que estava doncs, molt convençut per llibres i pel·lícules que havia vist, doncs ell tenia ganes de fer aquest canvi i va pensar en mi, no? Perquè, bueno, al final, quan fas un canvi d'aquest tipus, també estàs fent un canvi de paradigma, no? I em coneixia amb aquest tema i bueno, em va demanar, no? Llavors, a partir del finals del 2020 vam fer un equip a Torres i que es deia Terra Viva, era un equip intern, no és una marca ni res, que bueno, estava format per diferents companys, enòlegs, enginyers agrònoms, biòlegs, i bueno, vam començar a fer aquest canvi, no?
Sí, sí. I ens pots explicar una miqueta la història de Torres, perquè tenen cellers bueno, a Espanya, sí, molts llocs, sí, i després sí, arreu del món.
Sí,
no?
Sí, sí, doncs, mira, Família Torres, bueno, és una empresa del Penedès del segle XVI, uh-huh, i llavors, bueno, es va fundar el seu celler a Vilafranca, al Penedès, el 1870, uh-huh, és a dir, que té més de 150 anys, uh-huh, l'empresa, i, bueno, és una empresa que sempre ha sigut bastant pionera en temes d'innovació i de recerca. Llavors, té un projecte que es diu Torres en Ert, no? Uh-huh. És un projecte que neix el 2008, uh-huh, i aquest projecte, doncs, inclou un 360 amb temes de captura de CO2. Des de les vinyes fins a un projecte de varietats ancestrals, de recuperació de varietats ancestrals molt interessant, fins als nostres proveïdors, i incloent la viticultura regenerativa, no? Uh-huh. Però un 360. I llavors, a més, Torres té empreses, té bodegues, aquí a Catalunya tenim Jean León, uh-huh, després hi ha el Purgatori, que està a Costers del Segre, després a Torres Priorat, és a dir, el Priorat també, la casa mare, que és a Pacs del Penedès, al Penedès, i després també a La Rioja, uh-huh, a Ribera del Duero, Ribera del Duero, Rueda, després a Ries Baixes, uh-huh, Xile i Califòrnia.
Carai.
Sí.
I tots són amb gent que o família de Torres, o també hi ha gent que no són de la família, que porten...
No, la família gestiona tot. Uh-huh. El que sí que és veritat que Califòrnia, uh-huh, ho gestiona la germana del senyor Torres, uh-huh, de la quarta generació.
Sí, sí, sí. I tu has visitat tots aquests llocs?
No, tots no, però la majoria sí. Uh-huh. Sí, 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 sí.
I llavors, sí, jo he llegit sobre Torres i Andoz, i també el de les varietats ancestrals, mm, la recuperació és... Ho feu juntament amb l'INCAVI o...?
Bueno, és un projecte intern de Torres, però sí que és veritat que INCAVI és una institució, l'Institut Català del Vi, i s'han fet col·laboracions, uh-huh, i això uh-huh, sí. Però és un projecte de Vostre. Torres, sí, uh-huh, que va néixer el senyor Torres el 1980. Uh-huh. Ell va fer un any sabàtic, se'n va anar a estudiar a Montpellier, uh-huh, i allà va conèixer un professor que, bueno, una mica el va com animar a que potser a casa seva, no, a la seva bodega, doncs podríem fer una recerca sobre varietats que havien resistit a la filoxera. Llavors és un projecte que en principi és només de Catalunya, i llavors el que es feia era, a través de diaris locals, a preguntar als pagesos si tenien alguna varietat o alguna cosa estrany en les seves vinyes que no sabien què era. Mm. I si no sabien què era, doncs, bueno, doncs hi havia un equip de Torres de Viticultura que anaven allà, revisaven, a vegades sí, sabien què era, el que passa que els pagesos no sabien, no? Mm. Llavors, no, falsa alarma, mm, però a vegades no. I llavors el que fèiem era nosaltres treballar també amb l'Institut Francès de la Vinya, i llavors es feia, bueno, a través amb especialistes, doncs a través d'un estudi empelogràfic, a través d'un estudi del DNA, uh-huh, es mirava si estava, hi ha una base de dades a l'Institut Francès de la Vinya de totes les varietats que hi han registrades fins a dia d'avui al món, no? I si no estava dins aquest registre, nosaltres començàvem la recerca. Uh-huh. I això és un procés molt lent, perquè primer a identificar, no? I després amb aquesta planta es sanejava, es replicava amb in vitro, després d'aquí es passava, doncs, amb diferents camps d'assaig, i llavors es feia una mica d'estudi, doncs, com anava a nivell de viticultura. Uh-huh. Després també es feia elaboracions amb el nostre departament de microvinificacions, que tenim un celler petit, però fem unes 300 microvinificacions anuals de diferents proves d'innovació, bueno, de varietats ancestrals, de proves de vinya, de mil històries, que de fet la Mireia Torres, la filla del senyor Torres, és la directora d'innovació. I bueno, doncs, aquest estudi al final dura mínim 10 anys, mm-hmm. i nosaltres hem buscat, o sigui, hem trobat 64 varietats, però ara n'hi ha 5 que són les que hem desenvolupat bé i que actualment estan, estem elaborant com a vins, però que també estan dintre de la DEOS, no? O sigui, tenim una varietat que es diu Forcada, Gonfaus, la Pirene, la Carol, la Moneu. Per exemple, la Forcada i la Moneu estan dintre de la DEO Penedès. Mm-hmm. Llavors tenim la Pirene i la Gonfaus que estan a Costes del Segre. I llavors tenim la Carol que està a la Conca de Barberà. I ara actualment ja estan dintre les DEOS i hi ha gent que ja les, no només nosaltres, les fem
servir. O sigui, aquestes varietats estaven a Conca de Barberà i no estaven al Penedès i els veu traslladar ja.
Són varietats que s'han trobat a diversos llocs de Catalunya. Val. El que nosaltres sí que tenim diferents camps de proves, no? Un que és Pirineu, Prepirineu, a 900 metres, que tenim una finca a Tremp. Després una altra que està a la zona de Costes del Segre, a l'Aranyó, uh-huh. Que és una zona, una és continental, continental, l'altra semicontinental, uh-huh. i després el Penedès. Llavors, veient una mica com es desenvolupen, nosaltres les hem plantat a les finques que nosaltres tenim. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ha de ser tan interessant això.
Sí.
De trobar una varietat perduda i recuperar-la i veure que torna a fer vi i que el vi està bo. Bueno, també depèn de com es fa el vi, no? Però que són coses molt... A part que el tema del canvi climàtic és molt interessant.
Sí, la veritat és que totes aquestes varietats doncs, estan molt adaptades perquè, no sé, suposo que per això estan aquí, no? Són totes de cicle llarg, per tant, que és el que es busca. Tenen molt bona acidesa, que és el que ara no tenim. Mm. Per tant, és que encaixen moltíssim, mm-hmm. i són molt resilients. Mm. Vull dir que al final estan aquí per alguna
cosa. Doncs això ho trobo fascinant. Mm. I llavors, si dius que són prefiloxèriques... Mm. Van resistir a la filoxera?
Van resistir a la filoxera.
Però estan en peu franc o en peu...
No sé jo ara com les van trobar, però pel que sigui, la filoxera no els va enganxar. Segurament estaven en peu franc.
Ah. I sí, aquests pagesos, quan col·laboren amb això? O com, a part de, evidentment, suposo que diuen, mira, tinc una varietat que no sé què és.
Sí, a veure, a col·laborar no, però sí que se'ls va donant feedback de com està anant la cosa, no? Uh-huh. De com va la recerca i si, bueno, sí, això sí.
Perquè és un procés llarg,
sí,
fins
moltíssim.
Que no dongui un vi mínimament, ha de passar com 4 o 5 anys 10, o més.
10 anys són, no? El procés i sigue.
Ja,
vull dir que hi han de les primeres varietats que ara tenim que ens funcionen són el Carol, que és del 1998.
Ah, imagina't.
Vull dir que, i el Carol ara actualment està dintre d'un dels nostres cupatges estrelles, que és el Grans Muralles, el binari d'or d'enguany. Mm. Mm-hmm. Doncs em porta, no sé, depèn de l'any, es juga el percentatge, però un 9, un 10%. Mm-hmm.
Sí, sí. I compartiu aquesta informació amb tot el món o com funciona?
Sí.
Hi ha gent interessada a conreure també, a plantar aquestes varietats?
Sí, de fet al Penedès ja hi ha bodegues que planten Forcada i Moneu, el Penedès va ser la primera zona on es van autoritzar, i des del 2018-2019 i ja hi ha bodegues que tenen Forcada i Moneu i amb vins que, de Forcada i Moneu. Vull dir que al final, el que passa que sí que és veritat que nosaltres no tenim... O sigui, aquestes plantes estan en viveristes. Uh-huh. O sigui, això, nosaltres no cobrem res per això, perquè la planta és patrimoni natural. Nosaltres hem fet una recerca, perquè també Torres té les possibilitats de fer-ho, però no ens guanyem la vida amb aquestes plantes.
Sí, sí, sí.
Nosaltres, ara, això ja està fet, i llavors, doncs...
compartiu la
que informació. Que cadascú... Sí.
Clar, jo crec que això és molt important, el compartir la informació amb cellers, qualsevol informació que pugui ser interessant.
Sí, de fet és un projecte que hem divulgat molt, i també amb l'INCAVI, abans que em preguntaves, no? Ells també han fet els seus projectes de recerca, hem col·laborat també.
I internacionalment també teniu... O sigui, o és només a nivell local, nacional?
Com de compartir?
Sí.
O de, bueno, clar, cada vegada que ve alguna visita o algun especialista que s'interessa, doncs nosaltres fem, per exemple, jo moltes vegades faig la cata o l'explicació i sí, ho donem a conèixer al món, està clar.
Clar, perquè aquestes varietats potser interessen a llocs també on, bueno, a tot arreu s'està patint l'escalor.
Sí.
Però,
clar, no. Nosaltres, per exemple, tenim vins que ja són d'aquestes varietats, no? O sigui, n'hi ha que són només 100% aquestes varietats, que són vins que ara tenim més a restauració o per cata sommelier, però després hi ha altres vins, com tenim una gamma que es diu Clos Ancestral, el negre doncs, porta ja quasi un 50% de la Moneu combinat amb Garnatxa i Ull de Llebre, el blanc és 85% Forcada i 15% Xarel·lo, no? Són dos vins del Penedès amb cupatges que nosaltres els diem del canvi climàtic.
Sí, sí.
Per tant, ja estan per arribar al món aquestes varietats, no?
Sí, sí.
Si estan dintre de vins...
Que divertit.
Sí.
Bueno, doncs anem a fer una petita pausa en música i seguirem d'aquí una estona.
Molt bé.
Tornat, hem estat escoltant Downtown by Moabi i estem aquí amb la Montse Catassús de Torres i seguirem ara amb el tema de la viticultura regenerativa. que també és una cosa molt interessant. Així que, no sé, Montse, ens pots explicar de què tracta una mica i com es pot comparar, o sigui, quines diferències hi ha amb la viticultura o l'agricultura regenerativa i la viticultura una mica més tradicional o...
convencional, que sí. Diuen, no? Sí, de fet, l'agricultura regenerativa és una agricultura que ni diuen holística, no? Perquè no es fixa només en la planta, no? Planta i substrat, perquè es mira així l'agricultura convencional com que el sòl és un substrat i poca cosa més, sinó que es mira tot el que hi ha a l'entorn, no? Al final, l'objectiu és fer sòls vius, no? Fins ara, jo també que sóc enòloga, doncs quan m'explica un vi, doncs expliques sòl calcari, sòl argilós, pissarres, però és sòl, és un sòl físic, un sòl sense vida, no? Però hi ha alguna cosa més, o sigui, evidentment que influencia, no? Però hi ha alguna cosa més, no? Llavors, quan estàs parlant d'un sòl d'aquest tipus, és un sòl que no té prou intercanvi amb la planta, no? A nivell de nutrició. Llavors, clar, quan hi ha els minerals, no? La planta no els pot agafar directament, no? Llavors, clar, necessita, doncs, un agent extern, que som nosaltres, amb l'agricultura convencional, que ajudi en aquestes mancances que a vegades té, no? A portar, no? Una cosa externa. Doncs l'agricultura regenerativa el que mira és de recuperar els cicles biològics, no? Quan fem sòls vius, el que volem és que el sòl estigui actiu a nivell de microorganismes, no? I activitat, no? Llavors, què passa? Amb el món de la viticultura, sobretot, no? Quan jo estudiava, em deien, bueno, els sòls per vinya han de tenir menys d'un 1% de matèria orgànica, no? Allò, doncs, bueno, la fitxa tècnica, lo típic, no? Aquest vi ve de sòls amb pobra matèria orgànica. Això era una virtut. Clar, però amb tan poca matèria orgànica és molt difícil que hi hagi vida als sòls. Doncs aquí ja canvia molt la pel·lícula, no? Llavors, totes les accions que es fan de regenerativa és per arribar a fer vius aquests sòls, però aquests sòls, perquè siguin vius, hi ha d'haver vida a tot el voltant, no? Llavors, una de les primeres coses que hem de fer és activar, incrementar de nou la matèria orgànica, no? La matèria orgànica, doncs, la podem activar de moltes maneres. Doncs, per exemple, una és la coberta vegetal. Una altra és, bueno, doncs, si pots
fer... Expliques una mica què és la...
Sí, la coberta vegetal és com sembrar amb la vinya, no? Diferents tipus de gramínies o diferents tipus de plantes, sí, perquè això aporta matèria orgànica, no? En el sòl, lleguminoses, bueno, diferents tipus que ajudin a nivell d'estructura i nutrició. A part de que una coberta vegetal és verda, està en fotosíntesi i tot el dia està captant, no? La fotosíntesi, aquest CO2 que es fixa en el sòl, no? Llavors, aquí ja tenim una de les claus de l'agricultura del canvi climàtic. Estem captant, o sigui, les cobertes vegetals, que són unes grans emmagatzemadores de CO2 i matèria orgànica, doncs, a més, ens ajuden a que, en lloc d'emetre CO2, el captem, no? Si tu veus ara, vas per algun lloc i veus una vinya marró o una vinya verda, doncs a mi em surten les fletxes cap amunt, emetem CO2 o capturem CO2, no? Això són dues coses que hi ha visualment, no? Jo tenia un professor que em deia, un viñedo sin cubierta o marró és una herida al suelo, no? Deia... I això, no? Llavors, després aquestes aportacions es poden fer en matèria orgànica, a través amb els animals també, i bueno, tot el que sigui millorar aquest increment de matèria orgànica perquè els microorganismes, la microbiologia s'hi pugui instaurar. Clar, la microbiologia per què és tan important? Doncs perquè són els que en diuen els grans cuiners, no? A través de... la microbiologia el que fa, a través de simbiosis, és aportar els minerals a les plantes d'una manera que elles que siguin disponibles per a les plantes. Uh-huh. Això és una cosa que, si no, aquests minerals estan de manera que no es fan servir. Llavors, la microbiologia fa això, no? Llavors, clar, també fa que les plantes sempre estiguin sanes, perquè ja no és esperar una carència, no? Uh-huh. Que falti algo per aportar, sinó que això fa que sempre que les plantes ho necessitin, tenen el que necessiten, no? Disponible, perquè això està actiu.
Perquè, només una pregunta, hi ha una vinya, no? Imagina't, una vinya que no s'ha, mai s'ha fet res, i una vinya que s'ha fet molta cosa, convencionalment d'aplicar pesticides i tot això. La vinya que no s'ha fet mai res ja és autosuficient?
A veure, no s'ha fet res a nivell de... No s'ha
de
tirat...
No mai. S'ha... Imagina't una vinya que no sabia ningú que existia i que ha anat fent. Evidentment estaria molt crescuda i estaria molt d'això. Però dic, a nivell de necessitat de nutrients i de tot, ja tindria suficient sense la nostra ajuda?
Sí i no. O sigui, clar, aquí hi ha un tema de que si aquesta vinya tingués animals per allà, sempre, segur. Però si no, no ben bé, perquè el que són les cobertes vegetals necessiten una mica l'efecte de ser tallades, sí, perquè s'activi i les arrels vagin creixent i llavors això crea de nou la bomba de carboni. Si no, a vegades, si està com abandonada, això crea
una lluita.
Una compactació, també, una compactació. I, clar, la coberta s'ha de gestionar. Si no s'ofega, tampoc entra oxigen, vull dir, hi ha d'haver... O sigui, està molt més avançada, però no tant. Evidentment que si tu deixes una vinya abandonada es torna bosc, perquè és la regeneració natural. Però si tu la gestiones, que dius, bueno, jo quasi que no li faig res, depèn. Si tu gestiones la coberta una mica, doncs sí. Però si no... doncs, tindràs que fer coses, segur, no? Llavors, una altra cosa important per regenerar tot això és la gestió d'aquesta coberta, no?, que dèiem. Per exemple, Savory, no?, Alan Savory, que és un dels mentors que abans comentàvem, ell deia que, o també el Pierre Boisen, no?, que són Alan Savory amb el manejo holístico, que té un llibre que es diu Manejo Holístico, que és un manual per començar amb la regenerativa, o el Pierre Boisen amb el que és la gestió de la coberta raonada o gestió del pastoreig raonat, el que fan és imitar una mica el que és la natura, no? Savory deia, per exemple, que es reflexava amb els ramats salvatges, no? Que ells van com apinyats, corren, mengen una mica sense trencar massa la vegetació, defequen i se'n van. Sí? Llavors, el que ells van estudiar és un model d'agafar els ramats i dirigir-los una mica, que estiguessin molts animals amb molt poc espai, molta concentració i molt poc temps. Val, això per què ho fèiem? Perquè si tu fas un pasturatge normal, doncs a vegades et poden eliminar la coberta, sí? Llavors, era una manera d'activar la bomba de carboni, activant les plantes, el fet de mossegar s'activen perquè l'arrel torna a créixer i s'activa molt, però, i d'altra banda, doncs, defequen i estan incrementant la matèria orgànica. Per tant, el sobrepastoreig s'havia d'evitar, no? Però una mica es van fixar amb el model, Seibori es va fixar amb el model dels ramats salvatges que van corrent junts per protegir-se dels depredadors. Sí, sí. I llavors, què passa? Aquest és el model, però si no sempre tens animals, perquè no sempre tenim animals i bueno, cada vegada hi ha menys pastors, cada vegada és més difícil, doncs això ho pots gestionar amb maquinària, no? Per exemple, una de les coses que la regenerativa diu és que deixis de llaurar, no? Però tot té un procés, no ho pots fer, perquè la planta està acostumada a viure d'una manera i tu de sobte li canvies les condicions, no? És com, bueno... Llavors, per què es deixa de llaurar? Perquè primer hem llaurat, doncs trenquem la coberta de vegetal, i la coberta vegetal la idea és mantenir-la el màxim temps possible. I la coberta vegetal, i a part, el llaurat és un volteig. Mm-hmm. I si tu volteges, el que fas és, per exemple, microorganismes que volen viure amb oxigen, els enterres i al revés. Per tant, estàs canviant molt les condicions. I llavors el que es fa per substituir això, es fa un llaurat vertical. No? Es fa un llaurat vertical que es fa un o dos cops l'any, com a molt, just per aquesta descompactació, i bàsicament són eines de transició, que n'hi dic jo, no? Perquè al final el que diem, no?, de posar compost, posar cobertes, les cobertes poden ser espontànies o les pots sembrar, mm-hmm, segons el que t'interessi, si vols regenerar més o menys ràpid, després la descompactació, i després també una altra eina molt interessant és el roller, perquè hi ha moments que tu decideixes baixar la coberta, un, perquè pot ser per competència, no? Perquè a vegades, doncs, hi ha zones com el Penedès que hem patit molt la sequera, hi ha moments que les has de baixar perquè no creïn competència quan comença el cicle vegetatiu. Llavors es fa amb roller, no s'eliminen, es baixen i fas que, pues, que es morin lentament, però estan allà i es puguin activar en un altre cicle. O bé les pots deixar, doncs, més temps que surti la llavor, que floreixin, i després ja es ressembren soles, no? Però clar, això ho has de gestionar molt bé. Mm-hmm. Però són eines de transició. Un cop tens el sol actiu, mm-hmm, ja no et neixen el mateix tipus de plantes, ni molt menys, no? De fet, hi ha un estudi molt interessant que es diu l'estudi de plantes bioindicadores. Hi ha un home que es diu Gerard Duzerf, que ha fet un estudi molt interessant, que té molts llibres, i et diu que cada planta que trobes al sol t'està dient què està passant en allà, no? Pot ser una carència, pot ser una carència mineral, o pot ser que t'estigui parlant de com està el teu sol, de compactat o de contaminat, o... I és un estudi que es sol fer per veure, bueno, a simple vista, quina coberta espontània t'està sortint, perquè és una analítica, mm-hmm, no? D'això. Llavors, bueno, a través d'això, pues, és una manera també d'anar coneixent, i cada any canvia, no? Llavors, diuen que quan un sol està molt regenerat, ja no et surten plantes tan altes, ja sempre et surten baixetes. Clar, les plantes que són altes, arrels pivotants, això t'està indicant que tens un sol molt compactat. Mm-hmm. I llavors la planta t'indica, però també et corregeix. Sí? Per tant, males herbes no n'hi ha. Totes t'estan dient alguna, mm-hmm, cosa. Mm-hmm. I després, amb aquest 360 que dèiem de la regenerativa, a part de tota aquesta gestió del sol, també és molt important la biodiversitat, activar la biodiversitat, no? els cicles biològics, no? Pues, trencar el monocultiu, no? Al final, el que busques és, per tenir aquesta microbiologia, necessites que tot estigui viu perquè tot estigui actiu. Mm-hmm. Llavors, bueno, nosaltres hem fet corredors biològics, no? Ja ho vam fer en Torres de Nerd, però encara n'hem fet més. Després també potencies que hi hagin altres arbres al voltant, no? O, per exemple, nosaltres tenim un projecte d'agroforesteria, que també, pues, una manera de trencar el monocultiu, i bueno, són diferents eines que t'ajuden a que tot sigui cada vegada més complex i divers, no? Per exemple, també tenim arnes d'abelles, no? Les abelles, doncs, són grans pol·linitzadores, no? O sigui, és a poc anar recuperant els serveis ecosistèmics, els cicles biològics, tot, no? Perquè hi hagi tot, perquè tot sigui un sistema viu, no? Mm. I un sistema que cada vegada necessiti menys coses de fora, però és un procés.
Clar. I teniu diferents camps així de prova, suposo, deveu tenir una vinya amb pues, aquestes plantes, una altra...
Sí, sí, clar, nosaltres vam començar la regenerativa a finals del 2020, vam començar el 21 amb dos proves pilots, una vinya Mas de la Rosa i l'altra Mas la Plana, que són dos dels nostres grans vins, i després van continuar totes les finques, o sigui, ara actualment devem tenir unes 600 hectàrees de les 1.000 que tenim, però tots són camps de proves, mm-hmm. És a dir, amb tot tenim testimonis, amb tots fem una... És molt important fer el monitoratge, que és a dir, saber què està passant en cada moment a nivell de sòls, a nivell de retenció d'aigua, a nivell de tot, i és molt important, i tenim testos a tot arreu. A part de que tenim molts projectes de recerca en els quals estem involucrats, no? Vull dir, és molt important saber què està passant, d'on veníem i què està passant, no?
I quan triga un sòl en refer-se?
Depèn d'on estigui.
I depèn del que li han fet, també,
sí,
suposo.
Sí, depèn dels orígens. Clar, a Torres, actualment totes les vinyes ja estan amb ecològic, per tant, això ja és una... està molt avançat.
Tot el Penedès, no?
Sí, tot el Penedès, sí. Però clar, nosaltres totes aquestes 1.000 hectàrees no estan totes al Penedès, estan repartides llavors per tot Catalunya. Llavors, tot això ja està amb ecològic, ja és un pas... Però, clar, depèn, no? Per exemple, si estàs en una zona que no plou, la regeneració és molt lenta. O sigui, és molt lenta, perquè l'aigua és molt important perquè les cobertes facin la seva feina, perquè, clar, tot és aportar nutrició i vida, i si no hi ha aigua, no hi ha vida. Tal. Vull dir, és la típica frase, però és així. Llavors, costa moltíssim. No et sabria dir... Exacte, però en llocs on plou, en 5 anys pots tenir una bona regeneració. Uh-huh. En llocs on no plou, potser uns 15 mínim per començar a notar coses de veritat.
És bastant temps, però és temps. Crec que, sempre ho dic, penso que no ens hem d'anar per aquest camí.
Mm. Clar, al final també vivim en un món de la immediatesa, no? Però clar, ens estan dient, vull dir, ja tenim molts, sobretot aquest any aquí a Catalunya i a la resta del món, estem veient fenòmens, no?, del canvi climàtic, aquestes pluges torrencials, tot això ens està avisant que aquí hi ha coses que estan passant. I clar, el sòl, o sigui, el que en parlàvem abans a l'agricultura convencional, parlàvem d'explotacions agrícoles, no? A mi em parlàvem d'explotar, no? Per tant, li has tret més suc del que... O sigui, li has tret tot el suc que podies. Per tant, estem perdent sòls fèrtils, no? Diuen que el 2060, haurem perdut moltíssima fertilitat de sòls. Per tant, no podrem cultivar. Llavors, o anem una mica enrere, o, saps? Llavors, els que estem aquí, potser ho veurem, però què deixem, no? Llavors, això és una mica el que ens hem de plantejar i és una filosofia de vida, no? Per exemple, la família Torres doncs, és una empresa familiar, estan a la 5a generació i tenen aquesta visió d'anar deixant, no? I doncs amb aquest projecte Torres en Earth, que s'han buscat vinyes doncs, en zones que amb el canvi climàtic doncs, que es pogués plantar, zones de més alçada, tant a Catalunya com a Xile, zones més al sud, doncs aquí també s'estan buscant agricultures que puguin frenar una mica i puguem tenir sòls fèrtils per més anys, no? Llavors, què és més fàcil? Ara? Bueno, fes convencional, si vols. És molt fàcil, però què deixes, no? És allò que diuen pan para hoy, hambre para mañana, no? Llavors, clar, hi ha molta gent que diu, bueno, és que això és molt complicat. No, és un anar fent, al final és un anar fent, és un reaprendre, és un canvi de paradigma molt important, però és un dir, bueno, però jo vull tenir vinya molts anys en aquí, no?
Sí, sí. Que... Sí, sí, totalment. Sí, és el que és cap on hem d'anar, crec. I sí. Té alguna cosa a veure... Jo entenc que, per exemple, per fer viticultura ecològica o és més difícil en zones, per exemple, on hi ha molta pluja o coses d'aquestes que costa més de... La regenerativa també depèn d'on estiguis, pot funcionar o no? Vull dir que és més fàcil o més difícil?
Bueno, cada zona té els seus reptes, no? Al final hem de partir que l'agricultura regenerativa és un pas més que l'ecològica, perquè, de fet, tu ja parteixes de que estàs fent la part de l'ecològic i, i has de fer un esgraó més. Però, clar, per exemple, en una zona de molta pluja, per exemple, a Galícia, tu segur que tens uns sòls amb molt bona matèria orgànica ja, no? Però tens els problemes fúngics, no? Al final és treballar per trobar un equilibri. Quan una planta està equilibrada, les malalties també disminueixen. Per tant, una zona on te plou molt pots tenir el problema de les malalties fúngiques, una zona com el Penedès que no plou gens pots tenir el problema per la sequera. Sí. No tens malalties fúngiques, no? Doncs al final és cadascú ha de fer servir les seves estratègies per arribar a aquest equilibri. Hi ha zones que són molt més fàcils, però totes hi poden arribar.
I aquest, diguem, l'immoviment, no, bueno, no. És, hi ha altres parts del món on també s'està...
Sí, sí, sí. De fet, és mundial, això. Pioners, els australians són molt pioners. També als Estats Units, també. Sud-àfrica, també. Vull dir que és un moviment mundial, vull dir, de fa bastants anys, la veritat. El que passa que des del 2020 hi ha hagut un boom, sobretot aquí, a Espanya, a la zona de Catalunya, hi ha hagut un boom, però ja va començar... potser fa 30 anys o així, per exemple, a Austràlia, ara me'n recordo com el... Darren Doherty és un dels referents, no, en allà, igual que l'Alan Savory o el Joel Salatin, que són persones que fa molts i molts anys que estan treballant amb regenerativa, no? Per exemple, nosaltres, quan vam començar a finals del 2020 amb regenerativa, ens passava que buscàvem bibliografia i ja n'hi havia, perquè ja hi havia molts exemples. El que passa que no en trobàvem tants en viticultura, en trobàvem amb altres cultius. Llavors nosaltres, bueno, juntament amb Clos Mogador, Can Feixes, The Regen Academy, de l'empresa del Francesc Fons, Clos Mogador, Jean León i Torres, vam decidir muntar una associació de viticultura regenerativa. De fet, aquests mateixos actors venien d'un projecte de recerca sobre... La coberta vegetal, no? com beneficiava els sòls vius, no? I arran d'aquest coneixement, doncs, es va parlar de poder fer una associació que ens ajudés, doncs, a conèixer més gent que estigués com nosaltres i poder unir coneixement. Clar. I compartir, no? Llavors, primer ho vam obrir a nivell estatal, ja teníem els estatuts fets i tot, però rebíem peticions, gent que ens coneixia de tot el món, i ho vam obrir al món.
Ah, molt bé.
I ara, doncs, l'associació té 125 socis de 9 països diferents del món. Per tant, és una associació internacional i bàsicament ens dediquem a divulgar...
I a compartir,
sí,
informació.
Correcte. Jo en soc secretària fins ara, no sé, ara si canviem a junta, no, ja veurem, fins ara de l'associació, i bueno, ha sigut la feina que anem fent, no? Anualment tenim un simposi de viticultura regenerativa, que la fem per streaming i presencial, i tenim ponents... tant nacionals com internacionals, i la nostra feina és donar a conèixer la regenerativa.
Clar. Sí, sí, compartir informació crec que és bàsic, perquè potser algú fa alguna cosa en un lloc que li va molt bé i funciona, i poder compartir-ho, tenir una associació... I què s'ha de fer per...
Bueno, tenim una web que es diu viticulturaregenerativa.org, i en allà, doncs, et pots demanar, hi ha un formulari per inscriure's, i llavors bueno, les empreses que són d'unes 5 persones doncs paguen 60 euros anuals, si ets de 5 a 50 són 120, i si ets més de 50 són 200 euros, no? Mm. I llavors nosaltres el que fem és, cada mes fem un webinar tècnic d'alguna cosa de la regenerativa perquè els nostres socis coneguin què és la regenerativa, no? Mm. I bueno, busquem tècnics de diferents coses i així aprenen, no és com una escola. Mm. I a més, doncs, fem aquest simposi, a més tenim un grup de WhatsApp, que bàsicament tots són viticultors o bueno, gent que treballa a la bodega i comparteixen coses, són xarxes, això va sol, no?
Sí, sí.
I es creen sinergies, doncs al final jo et conec a tu, ai, doncs me'n vaig a veure.
Clar, contactes.
Contactes, sí, sí. O jo he sembrat tal i no m'ha funcionat, i l'altre li diu, al final és això, una associació, no?
Sí, perquè jo l'altre dia, bueno, fa un temps vaig llegir una notícia d'un celler a Ciudad Real, que es diu Verum, que han aconseguit reduir el CO2, la CO2, quan fan el vi i el converteixen en carbonato sòdico.
Sí, eh? Sí, sí.
I això
sí.
Trobo que sí. No tothom ho sap. Imagina't, sí, sí, que dius, sí. Ostres, doncs, s'han de convertir, sí, aquestes,
sí,
coses, no?
Sí, de fet, ara que dius això, nosaltres també tenim molts projectes d'aquests de captura de CO2, sí. I estem amb coses així, però segurament que els meus companys, que tenim un departament de canvi climàtic, segur que es coneixen, sí. Ja, entre, a veure, vull dir, ja... Sí, 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 però és això, no? Sí. Crear sinergies, sí, al final,
sí.
No?
Sí, sí, és... Sí. És fundamental, crec, que en aquest moment, i a part que tenim les eines per compartir molt ràpidament.
Sí, sí, sí.
Abans
sí.
Estava algú a, jo què sé, al Bierzo, i algú que estava a Catalunya, igual no...
Correcte.
Fins que arriba la notícia ara.
Sí, no, jo, nosaltres, per exemple, que fem webinars amb tots els socis, doncs es connecta gent d'Argentina i gent d'aquí, vull dir que...
Clar, clar.
Sí, sí, al final... És això, no? I bueno, al final també és veritat que el concepte regeneratiu, així com l'ecològic o biològic, doncs va trigar els seus anys en donar-se a conèixer, doncs el regeneratiu també, també és el...
I els webinars els feu en castellà o en anglès? O...
De moment els estem fent en castellà. Sí, l'únic que sí que és veritat que els simposis a vegades posés amb la llengua original de... Sí, sí. I dintre l'associació també hem creat una certificació.
Ah.
Una certificació de viticultura regenerativa.
Ah, però això faltava, no existeix. No?
Bueno, n'hi han moltíssimes.
Sí.
El que passa que de viticultura específicament, sí. Jo no en conec cap de moment, eh? Potser ara algú ens truca i ens diu, pues sí, n'hi ha una. Pues, jo no les conec. Però bueno, una manera de poder posar un segell en el teu vi, de dir, aquest vi es fa d'aquesta manera.
I tu, a veure, tu creus que realment un vi fet amb viticultura regenerativa o un vi no fet amb viticultura regenerativa notes alguna... No.
O sigui, jo dic que no ho sé. Perquè nosaltres portem molt poc temps, des del 2021, o sigui, són 4 anys. Com et deia, estem en una zona que no, la regeneració no és fàcil. Llavors, bueno, teòricament, tu estàs creant unes condicions úniques en el teu lloc, no?, on estàs. Allò que en diuen el terroir, això és terroir pur i dur, perquè tu crees la teva pròpia biodiversitat, els teus propis microorganismes, per tant... Jo crec que ha de ser diferent. El que no sé si ho serà o no és una hipòtesi, no?
Clar, tot això s'ha de veure més a llarg temps,
clar,
no?
Però bueno, gent que sí que fa, per exemple, Clos Mogador, que també fa molt de temps que està en això, doncs bueno, en René Pare, ell ho diu, que ell ho veu diferent, no?
Sí, sí.
Per tant, la hipòtesi és que sí, que han de ser diferents.
Bueno, ja estem quasi... I tinc d'últim, no sé si volies afegir alguna cosa més.
Sí, volia afegir que, bueno, dintre d'aquesta inquietud que té família Torres, doncs amb el tema del canvi climàtic i això, doncs estan dintre d'una associació que es diu International Wineries for Climate Action, mm-hmm. que és una associació internacional que agrupa, doncs, bodegues que estan fent accions, no?, per reduir aquest CO2. Mm-hmm. I després també que bueno, família Torres també és membre dels Premium Family Vini, mm-hmm. perquè són 12 membres d'empreses, bueno, de bodegues centenàries, no? Mm-hmm. Vull dir que és una empresa...
Sí, i que ha anat tenint relleu generacional, que
correcte.
A vegades això costa.
Sí, sí, sí. Ara estem en el cinquè bueno, al final també és això, una empresa de més de 150 anys, però que sempre intenta estar innovant i al dia, sí. i és el tarannà, no?
Doncs felicitats. Doncs abans d'acabar, faig la pregunta que sempre faig, que sí. si fossis una varietat o un vi, quin seria?
Ostres, és complicat, eh? Però jo potser seria un Cabernet Sauvignon.
Ah, sí?
Sí, tot i que hem parlat de les varietats ancestrals i tot plegat, i una perquè primer és una varietat que m'agrada moltíssim, després perquè m'agrada molt Bordeus, França, no? I la cultura francesa m'agrada molt, després perquè és una varietat bueno, que és molt resilient, i jo crec que sóc una persona molt resilient. És una varietat que s'adapta molt a qualsevol lloc del món. Jo també m'adapto molt bé a qualsevol lloc on te vaig, sóc bastant plàstica. I no sé, això bàsicament. O sigui, trobo que...
I que té molts estils, no?
També. Sí. Té molts estils. Sí, sí. És bastant tot terreny, sí, i jo també sóc molt tot terreny.
Sí, sí.
Per tant, no sé, trobo que tenim afinitat. Suposo que per això m'agrada.
Molt bé, Montse, doncs moltes gràcies per haver vingut i fins una altra.
Moltes gràcies. Adeu. Per convidar-nos.
Gràcies.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Mullar els peus a la riba com dos joves aprenents, però aviat tota prudència se l'emporta la corrent. I així mentre ens submergíem en un ball de grocs i blaus, vam deixar la costa enrere i les ganes de tornar només. I això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. Després dels dies plàcids i els estius dels innocents, quan el vent del temporal vol enfosquir tants bons moments, em dius que no tinc ni por, que l'amor és arriscar, que si no ens llancem a l'aigua no aprendrem mai a nedar. Només tu
i jo
hem nedat en i això ens ha fet eterns. I això ens ha fet eterns. Lluny